Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
La sierra peruana és dura, molt dura. De la calor intensa de les valls, el fred gèlid en altura, de 1.000 a 4.000 metres en pistes que es desdibuixen, rocoses, arenoses, sense ni un ànima a la vista. L'experiència és intensa i avui toca pujar de veritat, no val a queixar-se. Som aquí perquè hi volem ser. Ho hem escollit i ens agrada, a diferència dels pocs habitants d'aquestes muntanyes. Molts d'ells han nascut en una d'aquestes valls muntanyoses, viuran i es moriran aquí. Quan els demanem sobre el camí que va al poblet següent, a la vall següent, la gran majoria el desconeix. No tenen cotxes ni motos, només els rucs els poden transportar.
Alba Xandri, Ricard Calmet, benvinguts.
Gràcies.
Ells tenen els rucs, vosaltres les bicicletes.
Sí.
55.000 quilòmetres pedalant pel món. Vosaltres en dieu la màgia dels pedals, jo hi afegiria la màgia de les cames i del cap, no? Perquè sense cap ni cames no hi ha 55.000 quilòmetres.
La veritat és que sí.
Encara que no contéssiu els quilòmetres, que ja sé que en Ricard i nosaltres no comptàvem els quilòmetres, fèiem i després dèiem, ai, mira, avui hem fet...
Sí, realment, sí, són molts quilòmetres, són també molt temps.
Ricard Calmet, bomber i cicloviatger.
Però realment és una xifra que, com dèiem, no, ha sortit al final d'aquesta gran experiència, l'hem contada, però mica en mica, no? És com aquella formigueta que un dia surt de casa, va fent i tal dia arriba a tal lloc, no? Ha sigut per nosaltres un privilegi poder fer tots aquests quilòmetres en tot aquest grapat de països, conèixer tantes cultures, conèixer tanta gent, i realment és un enriquiment molt, molt gran.
Ja en portàveu uns quants de països pedalats, però cada vegada que s'acabava us quedàveu amb ganes.
Exacte, sí, arribava fent vacances d'estiu, de com a molt 4 o 5 setmanes, el que ens poguéssim organitzar.
Alba Xandri, mestra i cicloviatgera.
I quan arribava el dia de tornar, doncs sempre ens venia la típica depressió de tornar a casa i a la feina. Fins que un dia doncs, vam fer un cop de cap i vam dir ens hem de llançar a la piscina i fer un gran viatge. I d'aquí em va sorgir doncs, aquests 3 anys en bicicleta.
Perquè vosaltres no sou gent comú, vosaltres sou esportistes d'alt nivell, és a dir, sou gent que heu fet maratons, que estàveu acostumats a grans esforços.
Sí que venim del món de la competició, això és ben cert, i hem competit durant diversos anys en diversos equips i en la selecció catalana, però nosaltres sempre diem que això, si se'n té ganes, està a l'abast de tothom, perquè durant aquest viatge hem trobat gent de tot tipus, que potser si nosaltres un dia doncs, fem 100 quilòmetres, doncs una parella que vam trobar de 60 anys al Perú en feia 30, però també acaben arribant al mateix punt que arribem nosaltres i gaudint-ho de la mateixa manera. Jo penso que quan un en té ganes, doncs es pot fer.
Sí, realment és... Penso que primer de tot hi ha una passió, no? Una passió per, en aquest cas, la bicicleta i viatjar, no? Això, quan s'uneixen aquestes dues coses, realment és molt més fàcil. Ja tens d'entrada uns ingredients que t'acompanyaran i el que sí que és cert és que, com diuen, que una volta al món comença amb una sola pedalada, no? I realment això, si un en té ganes, doncs aquest primer dia ja és una experiència. Si realment t'agrada, segurament en faràs dues, en faràs tres i no sé on arribaràs, però en tot cas estàs començant ja un viatge.
A mi em tranquil·litza que diguéssiu som aquí perquè hi volem ser, perquè penso, pobres, si us arriben a obligar a fer això, però no, escolta,
no,
això
no.
Es fa perquè es vol, com tu dius, si es vol fer, es pot fer.
Exacte.
Hi va haver una primera part, 14 mesos, que va incloure l'Amèrica del Sud i Central, i una segona part, 18 mesos, pedalant des de Berga fins a l'Orient, a través d'Europa, l'Àsia, l'Àsia Central, la Xina, el sud-est asiàtic, Nova Zelanda, Corea del Sud, Japó, Canadà, els Estats Units. És a dir que Jo crec que és impossible imaginar l'esforç, la tenacitat, el patiment, la resiliència per sortir de cada forat.
Bé, la veritat és que nosaltres a vegades fem xerrades, no? I una de les preguntes que ens fan més sovint és: i quan arriba aquell moment de que tens ganes de llançar la bicicleta, què fas? Jo sempre, potser és una resposta una mica pedant, però és que a mi mai m'ha arribat aquest moment. Jo sempre he gaudit de cada instant. Evidentment està plovent i a vegades penses, ostres, que pari. Però el fet de dir, llanço la bicicleta i me'n vaig a casa, no, a mi no m'ha passat mai. També és cert que al C2 tens moments més alts i baixos i et compenses, que per sort no solen ser els mateixos moments i un ajuda l'altre.
No, si fos el mateix moment...
Sí, sí.
Després sí que tornes.
Això sí que és una mala jugada, eh? Sí, que en el mateix moment es diguis fumut.
Sí, sí.
Sí, després també hi ha gent que, bueno, es pensa que un viatge així cada dia és flors i violes i postes de sol, i realment costa imaginar-t'ho, no? Fins que no ho vius no te'n dones compte de que hi haurà dies de tot, que cada dia hi ha a vegades un obstacle on hi ha més d'un, i la superació d'aquests obstacles crec que al final és el que fa addictiu, no?, aquest viatge. A vegades diem que el més previsible és l'imprevisible, i amb aquesta imprevisibilitat, doncs, per molt que programis, quan viatges durant tant temps en bicicleta i exposat al temps, exposat a les cultures, exposat a qualsevol cosa que pugui passar, doncs te'n va sortint. No saps com, però un dia te'n surts, l'altre també, i això et fa créixer, no?, et fa créixer com a viatger.
La prioritat, dieu, era evitar les zones més poblades i pedalar per les àrees més remotes possible. Per exemple, pel Paso de l'Agua Negra, de 4.779 metres d'alçada entre Xile i Argentina.
Passaport timbrat i llestos. Davant nostra, una pista en obres ens dona el bon dia. Estem treballant en l'anomenat Túnel de l'Agua Negra, que ha d'unir els països veïns en un futur no gaire llunyà. Superats aquests primers quilòmetres, ja només quedem nosaltres i algun cotxe esporàdic que, en avançar-nos, ens deixa com de costum pedalant en un dens núvol de pols. Anem guanyant metres lentament, sota una calor asfixiant, aprofitem els escassos torrents d'aigua per refrescar-nos i recuperar forces. Les muntanyes circumdants ens sorprenen amb les seves formes i els seus colors. Estem pedalant en un lloc gairebé màgic, com en un altre planeta. Les últimes llums del dia realcen els colors: vermell, groc, ocre, gris, verd i, per damunt de tots aquests, l'intens blau del cel. Un cromatisme que és capaç d'aturar els nostres pedals una i una altra vegada per poder digerir la intensitat d'aquest paisatge gairebé lunar.
Això, Alba, ho has escrit tu,
sí.
Però també has escrit: distreure el pensament és sempre un exercici mental en el qual no podem deixar-nos anar. Si ens relaxem massa, la deixadesa ens envaeix i, de sobte, les cames deixen d'acompanyar els pedals. L'instint de continuar és el que ha de prevaldre. És a dir, que paisatge sí, però no gaire.
Bé, és una mica una contradicció, però és una contradicció certa, perquè quan estàs sobre la bicicleta pots deixar anar, però si, per exemple, aquí al Paso de Agua Negra, quan hi vam passar nosaltres, era una pista en unes condicions bastant extremes, de pedres, rocs, forats, sots, per tot arreu.
Aquí és, doncs, aquella pista que estava tancada, no?
Sí.
I que vosaltres, malgrat el rètol, veu seguir endavant,
sí.
I veu creuar cinc rius, si no m'he descomptat, sols absolutament, perquè sabíeu que ningú, com que estava tancada, no hi hauria ningú que pogués passar per ajudar-vos.
Exacte. Ens agrada una mica l'aventura.
Bastant, no? Bastant, bastant, bastant.
Sí, sí. Per això que hi ha llocs d'aquests que sí que deixes fluir la ment amb els paisatges bonics, però molts cops has d'estar atent també a les condicions que t'envolten, tant per l'estat de la carretera com per altres coses a vegades. Vull dir que sí que deixes fluir la ment, però a vegades la deixes fluir potser quan ja estàs dintre la tenda.
Altres coses? Com?
Bueno, ara, per exemple, quan ho estaves dient, doncs estava pensant en Canadà, no? Que a Canadà vam creuar, doncs, molts boscos.
Allà on no hi havia cap os.
Ah, exacte. Vas ben encertat. Sí, sí. Jo allà, o sigui, no tenia la visió túnel, sinó que tenia la visió perifèrica molt ben desenvolupada, perquè estava tota l'estona mirant a banda i banda i parlant i cantant per tal d'espantar-los una mica.
No va servir, eh?
No, no, no. Vam acabar-ne veient bastants.
12, 14?
14, sí, sí, els vaig comptar. Era curiós perquè quan vam arribar a Vancouver vam anar a buscar un esprai antiossos i bé, nosaltres vam pensar, no en veurem pas cap, no tindrem pas tanta sort, no? Perquè un encara ens feia gràcia veure'l. Però va ser un any de moltes nevades durant l'hivern i, per tant, els ossos doncs, baixaven a cotes molt baixes. Cotes molt baixes vol dir que per les pistes que seguíem nosaltres. Per tant, vam començar a veure un dia, un altre... Bueno, 14 en total.
I pedales més ràpid? Quan veus l'os? O bueno, depèn de si surt pel davant o pel darrere?
De fet, l'estratègia és baixar de la bici, ja ho hem demanat què havíem de fer, baixar de la bici...
I explicar-li l'os, explicar-li,
soc aquí, soc l'Alba, soc molt bona persona. No, no, baixar i caminar al costat de l'os amb la bici, fent veure que no passa res i parlant, no? Alçant una mica la veu. Sí. Amb aquesta naturalitat que ho parlo ara, que ho explico, doncs allà no la tenia, evidentment. El primer cop que vaig veure un os...
Va començar a córrer.
No.
Sí? Va baixar de la bici?
Sí, sí. Us puc ben dir perquè jo era allà. Per tant, jo era just a darrere seu i va sortir un os, inesperadament va sortir un os a davant nostre, uns centenar de metres a davant de la carretera, i ella doncs va començar a córrer.
No,
i
que es... caminava ràpid, Ricard.
Ah, ja esteu molts matisos.
En tot cas, es desplaçava ràpidament.
Però tu què vas veure? Que saltava de la bicicleta, la deixava tirada al mig de la carretera i començava a córrer?
No, ella pedalava amb més entusiasme que abans de veure l'os, diguem-ho. I bé, jo vaig pensar en aquell moment que no estàvem fent el que havíem de fer, però l'instint, suposo, que et fa apartar-te ràpid del perill, no? I... però aquest va ser el primer instint. Llavors, mica a mica vas gestionant aquest estrès, aprens una mica a comportar-te, si es pot dir així, perquè clar, estàs en un entorn salvatge i l'os està... bueno, és casa seva, mors per casa seva, llavors saber com t'has de desenvolupar en aquest entorn és...
I saber si és un grizzly, si és un bru, si és un negre...
És important, perquè bueno, com ja se sap, no? Són maneres diferents de comportar-te. Si és un grizzly pots fer el mort de panxa a terra, boca terrosa, i esperar o creuar els dits perquè se'n vagi.
Un grizzly vol dir 3 metres 2, si es posa
sí, dret. Sí, sí. Picos, poden arribar a pesar entre 550 quilos i 600.
Vull dir que... És un esforç quedar-te aquí.
És, Però, en canvi, l'os bru, no? Aquest no hi ha més remei que lluitar contra ell i intentar doncs, donar-li un cop al nas o al lloc més feble que tenen.
Ah, això aquí, no, el Ricard, no?
Sí, clar, jo corria i...
Si tu corres i ell és l'encarregat d'això, no? Del cop al nas.
Sí, era el pacte que teníem.
Funcionen els pactes amb un viatge amb aquestes condicions?
Jo crec que sí, funcionen. El que passa és que hi ha situacions que porten a l'extrem, no? I clar, un viatge així, cap dels dos ha estat mai exposat a aquella situació, no? Llavors és on aprens de la parella, aprens de tu mateix, i per molt que s'hagi fet cap pacte, segurament aquell pacte un dia o altre es trenca per qualsevol motiu, perquè un està cansat, perquè l'altre té gana, perquè l'altre no té ganes d'anar amb bicicleta, perquè no es troba bé. Tot això fa que els pactes s'hagin d'entendre entre cometes, no? El que sí que és cert és que en vas aprenent un de l'altre i l'altre de l'un, i al final doncs, és una comunió quasi bé perfecta, no? Si superes aquests moments, doncs...
N'havíeu fet de pactes previs?
No gaires. El que sí que vam aprendre durant el viatge és que el Ricard i jo som persones molt diferents i ens complementem, i les tasques que a ell se li donen més bé doncs va acabant-les fent ell individualment, sense jo interferir-hi. I el mateix jo, no? Per tant, fem tasques molt diferents, però que al final acaben sent un Tetris que va funcionar molt bé durant el viatge. Un exemple és, per exemple, tots dos creiem que ens orientem molt bé, però ell ho fa millor. Per tant, aquesta tasca la feia només ell.
Què vol dir? Que tu creies que anaves cap al nord, però en realitat anaves cap al sud?
No, jo a vegades pensava que havíem d'anar cap al nord-est i ell cap al nord-oest, i al final havíem d'anar al nord-oest.
Això amb GPS, amb Google Maps... Amb...
Bé, portava una mica de cartografia
perquè, esclar,
digital.
El wifi anant per zones remotes...
No,
és pràcticament... Molt de wifi no l'havíeu trobat.
No. Sí, portàvem cartografia en paper, són viatgers tradicionals en aquest sentit, i també portàvem cartografia digital. I després doncs, també ens deixàvem portar una mica de la mà de Déu, no? Quan trobes gent que et diu millor per aquí, millor per allà, llavors vas elaborar una ruta que no havies pensat abans i que acaba sent doncs, la línia vermella sobre el mapa que passarà el teu viatge, no? Un dia. Però tornant a el que dèiem abans de si ens complementem, bueno, hi ha tasques dins de la rutina nostra de cada dia, de parar la tenda, desmuntar la tenda, preparar el sopar, engegar el fogonet, tot això. Doncs,
per exemple...
Doncs un dia tipus, s'acaba la jornada de bicicleta, doncs s'ha de triar un lloc per parar la tenda. I aquí entra el primer pacte, no? Doncs que al final és el que discutíem, que aquest lloc és segur, aquest lloc no és segur, aquell lloc hi ha pendent, aquell lloc és pla, doncs al final... Doncs,
aquí hi ha humitat.
Aquí hi ha humitat, aquí passen cotxes, aquí hi ha soroll. Doncs al final això crec que va ser una mica la meva part, no? Aquí era jo qui deia, doncs aquí és el lloc, llavors ella doncs ho acceptava i llavors doncs... En aquest cas sí que hi havia un pacte, no?
Pedalàveu per zones i regions remotes, us trobàveu, evidentment, ossos, però també us permetia descobrir llocs insòlits, com la fabulosa, dieu, Quebrada de las Flechas, al nord d'Argentina. Travessem un paisatge impressionant, esculpit pel vent i la pluja, un entorn de formacions rocoses multicolors, gairebé surrealistes, descobrint petits poblets com Angastaco i Molinos. Ens delectem amb l'amable hospitalitat de la gent i compartim assados. Hospitalitat, una de les coses que més veu trobar pel camí. A tot arreu.
Sí, en general, ens ha estat un viatge de 3 anys i realment el que ha marcat més aquest viatge per nosaltres és la gent, no? I la gent vol dir hospitalitat, vol dir que la gent et convidi a entrar a la cuina de casa seva un dia sense conèixer-te de res i que marxis un dia gairebé plorant, doncs pensant que ets família seva, no? Aquesta unió tan intensa, en un espai de temps tan curt, això realment fa que el viatge es visqui d'una forma molt intensa.
Hospitalitat com la de l'Òscar i l'Àlex del campament miner El Laco, de Xile, com la dels treballadors de les mines d'or de Maricunga, com la d'en Travis i la seva Man Cave, la cova de l'home, als Estats Units, a Wyoming. Qui són, per cert, els Warm Showers?
Els Warm Showers és una plataforma per internet molt similar a Couchsurfing, però és només per ciclistes. Nosaltres vivim a Berga i ho som, i si un ciclista passa per allà i ens ho comunica prèviament i nosaltres estem a casa, doncs es pot quedar a dormir a casa sense cap mena d'intercanvi de diners ni res, i nosaltres a més sempre els hi cuinem el sopar i l'esmorzar, inclús si es volen quedar un parell de dies.
Que vindrem bicicleta.
No val a deixar el cotxe allà porreig, eh?
Ah, no? No?
No, perquè una de les condicions és que s'ha d'arribar en bicicleta. No val a ser ciclista.
Ja hi arribaré, eh?
Val, els últims 5 quilòmetres.
Ah.
I hi ha països que aquesta xarxa és molt extensa, com Estats Units o Nova Zelanda. Hi ha altres països, com per exemple la Xina, que n'hi ha molt poquets.
Però si tothom va en bicicleta, a la Xina?
Doncs no són warm showers.
O hi anava.
O hi anaven, sí. Sí, sí, perquè ara la part de la Xina que vam passar nosaltres estan bastant motoritzats tots, eh?
Sí, sí, hi ha molta bicicleta elèctrica i la gent es desplaça d'una manera més moderna, no?
No teníeu enveja quan veieu una bicicleta elèctrica?
No.
Bé, no, m'enveja no. Que passa que a vegades, quan hi ha aquelles pujades que no s'acaben mai més, doncs penses, ostres, se la tingués aquí, no?
Què vols dir, quan estàveu als Andes, que hi havia colls de 4.700, 4.800, un darrere l'altre, que
sí.
Et perds el compte?
Sí. Sí, realment els Andes va ser la zona, els recorreguts més exigents físicament que vam tenir. Sí,
l'Abra Alpamarca, 4.710, la Punta Fierrocruz, 4.820, l'Abra Mio, 4.760, l'Abra Chicopampa, 4.860, la Punta Chanca, 4.850. És que estem canso jo, només de pronunciar-ho.
És que són noms complicats.
No, sí, sí, alçades complicades. Sí. No? És que us imagino ja amb un pedregar terrorífic, sols, i vinga, no?
Aquí el més complicat, més que el terreny, és la logística. Aquí vam fer, per exemple, ara tinc al cap una tirada de 12 dies que sabíem que no trobaríem res per comprar per menjar. Per tant, carregar menjar per 12 dies amb una bicicleta implica preparar-ho molt bé. Al final vam tenir sort i vam poder trobar un parell de persones durant aquest camí, i també l'altre que ens preocupava molt aquí als Andes és l'aigua, perquè l'aigua en alçada sol ser salada i, clar, nosaltres no portàvem cap mecanisme ni cap utensili per treure la sal. I això sí que era una cosa que anàvem demanant a la gent, als autòctons. Per sort hi ha mines i a les mines et solen oferir aigua, però de les dues coses, evidentment l'alimentació i l'aigua, que és el que més ens preocupava.
Va haver-hi un dia per això, malgrat totes les previsions, que vau haver de limitar l'aigua.
Sí. Sí, sí, això ho explico en el llibre, que bé, vam creuar un riu que portava molt cabal d'aigua i aquest cop vaig seguir el consell del Ricard, que tranquil·la.
No sé si va portar,
em va dir tranquil·la, hi haurà molt...
Mirada d'aquestes...
A vegades un es pot equivocar.
Sort que estem a la ràdio, no em veuen la mirada. Doncs,
aquesta és la màgia, se la imaginen.
Exacte. Va dir tranquil·la, que hi haurà molts afluents i podrem agafar aigua. Bueno, els seus pronòstics no van ser així. Vam començar a pujar una curva, una altra, i bueno, es anava fent de nit, i al final vam dir, bé, avui, mira, passarem set, no cuinarem el que portem, menjarem els 4 ganyips que tenim, i demà, si tot va bé, arribarem a un poblet. I bueno, vam acampar allà, al costat d'aquesta pista que no havia passat ningú durant tot el dia, i quan ja era fosc va passar un camió que baixava i el Ricard va córrer i li va dir a veure si tenia aigua, i aquell senyor va dir no, només tinc, portava una ampolleta d'aigua d'aquestes de 300 mil·lilitres i en tenia la meitat, que encara ens la va donar. Bueno, vam anar a dormir i de cop sentim a mitjanit, era, no ho recordo, a negre fosc, sentim
de matinada,
sí, un camió que es para i comença a pitar. Clar, al Perú, si és on al Perú, havíem sentit moltes històries de ciclistes que els havien atracat i de viatgers. Nosaltres no ens va passar res de tot això en cap moment, però...
Tu què li vas dir, Ricard? Surt.
Sí, sí, clar.
Vaig, sí, jo, vés a mirar què passa.
Treu el cap a veure què hi ha. I era com una imatge bastant surrealista, no?, perquè era el conductor d'un camió pitant i posat a sobre de la cabina, i anar fent com amb les mans, anar fent uns senyals. Quin jo pensava, boig. No sé si ens veu o està més tocat del cap que nosaltres. I al final, evidentment, el Ricard hi va anar, jo em vaig quedar dintre la tenda a guardar totes les pertinences. I...
Sí, sí, em vaig acostar amb coptela, no?, perquè no sabíem bé què estava passant.
Desarmat, ensenyant les mans,
sí,
com
sí,
li diguen, sol de pau.
Sí, en sol de pau una mica, acostant-me a ell. Ell estava cridant i no ens entenien gaire, no? Però, bueno, quan em vaig acostar, em vaig donar compte doncs, que el que m'oferia era una ampolla gran d'aigua, que resulta que era el germà del camioner que havien trobat prèviament, que li havia comunicat de seguida que va tenir cobertura per telèfon, que hi havia uns ciclistes que faltava aigua, llavors doncs, va fer tot el recorregut per venir-nos a trobar a altes hores de la matinada i oferir-nos aigua.
Sí.
Està bé fer els viatges perquè trenques els tòpics.
Exacte, molts tòpics.
Abans hem comentat aquella pista terrible que veu trobar el rètol de clausurada, però veu seguir endavant, que era a l'Arbre de la Call, 4.895, anàveu cap a aquest pas. Moltes vegades suposo que us afectaven els elements del temps, també, no només les dificultats pròpiament de la pista, sinó la tempesta. Sembla que plou.
Sí.
Què fèieu quan...
Bé, sí,
de fet, quan fas un viatge en bicicleta d'aquest tipus i estàs cada dia exposat a l'entorn, doncs saps que un dia o altre caurà la tempesta, saps que un dia o altre et rostiràs de calor, i aquest dia arriba. Llavors, depenent d'on et trobi aquesta circumstància, doncs la patiràs d'una manera o d'una altra, no? Llavors, si estàs al mig de la serra peruana i t'agafa una tempesta, doncs et sents molt, molt despullat, no? Et sents molt vulnerable, molt petit, comences a ronçar, i te'n dones compte de realment que estàs en un lloc amb compromís. És quan comences a créixer, que dèiem abans, no? Créixer com a persona, no? Has de treure algun recurs.
És que no tens cap més remei.
No tens cap més remei, no?
O creixes com a persona o... Bé, no vull parlar de l'altra possibilitat.
Sí, sí, ens hem d'unir, ens hem de germanar, hem d'intentar que aquest mal moment doncs, sigui el menys dolent possible, ens hem d'animar una a l'altra. I això, doncs, un aprèn, no? Un aprèn amb el viatge, i hi ha moltes situacions que ens hem sentit molt miserables a sota la pluja. Moltes, no sé.
Quan dura 12 dies i no pots ni assecar la roba,
sí.
I has de pedalar o vestir-te al matí amb tota la roba mullada.
Sí, això va ser...
En aquest sentit, la Xina ens va portar bastant al límit, perquè vam estar 60 dies que va ploure cada dia.
12 setmanes.
Però ara que parlaves d'això de les tempestes, jo el que em feia patir més, no sé si dir-ne por, però el que em feia patir més eren les tempestes elèctriques a la nit dintre la tenda. Per exemple, recordo una al Kazakhstan a la nit i allò que gairebé, bueno, gairebé no, sents a tremolar el terra i que vas veient que es va acostant fins que la tens a sobre, que la tenda està il·luminada constantment dels llamps que estan caient. Allà sí que... En el llibre en parlo d'això i jo parlo... Dic, no sóc creient, però vaig invocar tots els sants que m'havia ensenyat la meva iaia.
Llàstima que no pots posar ciris, no? Perquè s'apaga.
No els hagués posat tots, eh?
Vas plorar.
Mira, doncs aquell dia és això que diu el Ricard. Mentre dura la tempesta o quan tens una situació aquestes d'estrès, aguantes, tenim-nos una a l'altra, no passarà res. Però un cop va acabar, bueno, em vaig desmoronar allà i vaig plorar, sí, sí, vaig plorar. I jo no sóc ploranera de mena, eh? Però jo crec que quan portes el cos o la ment, no?, en aquestes situacions extremes que aguantes, un cop ha passat i es relaxes és quan
surt tot, no? Has plorat moltes vegades. No, clar, són 3 anys. Has plorat, has rigut...
Sí.
No?
Sí, sí,
sí.
Ricard,
jo crec que els últims plors que vaig sentir de l'Alba no van ser gaire lluny d'aquí, justament amb aquest viatge, i va ser just l'última part del nostre viatge, que va ser la travessa dels Pirineus. Vam volar des d'Albuquerque, des de Nou Mèxic, quan vam acabar la travessa dels Estats Units. Vam
agafar... Veig que l'Atlàntic no el vam fer pedalant, eh?
No, aquí no, no ens ho vam plantejar. Doncs va ser arribar, vam arribar a Bilbao i Bilbao vam dir, doncs, ara cap a casa, a través del Rodó dels Pirineus, que és una ruta preciosa, molt maca, i just quan érem al Coll de Triador, doncs que l'estrada era lluny d'aquí, doncs aquell dia doncs, va començar... El cel va començar a transformar-se de color plom, ben negre, i una gran tempesta ens va... se'ns va tirar a sobre, no? I era molt a prop de casa, ningú s'ho esperava de nosaltres, i va ser de les últimes situacions intenses que vam viure. Ostres, allà amb 5 anys caurà un llamp a tocar a la porta de casa, no?
Jo li deia, no pot ser veritat, no pot ser veritat, és que la palmarem aquí al Pirineu, no pot ser això.
Quina mala sort, no? Sí. Els ciclistes fan 55.000 quilòmetres i la palma al Pirineu.
Ostres, sí, hauria sigut un bon titular, per això.
Com us comunicàveu quan hi havia pluja, vent? Bueno, clar, pots aturar la bicicleta, però si no volíeu parar... Portàveu algun sistema de comunicació o no? Crits Alba, el Ricard, no.
Així mateix, amb crits. Crits.
Sí, ben juntets, i ja ens vèiem, sempre ha sigut sempre l'ombra de l'altre, pràcticament.
Clar, us crea un mecanisme de comunicació que només amb una mirada, amb un gest...
Sí,
ja...
sí, alçant la mà o... Però sí que hem intentat mantenir el contacte visual, Bueno, contacte visual, que un veigués a l'altre sempre, no? No que un anés a 5 quilòmetres endavant i l'altre a 5 quilòmetres enrere.
Això deu ser fonamental, no? Un viatge així...
Sí, tot i que a vegades trobes ciclistes que van separats, i quilòmetres.
Això és com quan camines, el que pot menys teòricament és el que ha d'anar al davant.
Exacte. Sí.
És el que el fas passar al davant, sí, per seguir tu, sí, adaptar-te tu al teu pas, sí, i no a l'inrevés, no?
Sí. Correcte, sí, sí.
Nosaltres ens coneixem molt, clar, els ritmes que tenim, i molts cops el Ricard anava davant, no? Però...
Sí, però si anava davant era no perquè volgués arribar primer, evidentment, sinó per una qüestió de navegació, no? De dir, doncs el que va davant triga el camí, es coneix més el camí que el de darrere, i en tot cas, com he dit abans, la navegació em corresponia a mi, era el pacte.
Tu, Alba, dius, som addictes a l'aventura. La nostra ment i el nostre cos es relaxen. Deixem de mirar el mapa per saber quants dies tardarem a arribar a tal indret. Ens és igual, perquè gaudim d'estar sols, gaudim del pedalar. Pedalar per aquest món us ha fet reflexionar també, m'imagino, sobre la felicitat. Vosaltres éreu feliços pedalant.
Sí. Sí, sí, jo per mi és quan estic pedalant o viatjant pedalant, doncs és un moment de plenitud per mi. Arriba al final del dia i no sé si puc dir que em sento feliç o estic feliç, però és el més proper a la felicitat que he sentit.
Sí, realment pedalar, hi ha un punt que potser podríem arribar a dir que és un estat mental, no? És una manera de desplaçar-te, evidentment, però al mateix temps és un estat mental. El teu cos funciona diferent, no? Té diferents alertes, està exposat constantment a noves imatges. Això fa, doncs, que sigui molt, molt, molt atractiu, no? Uh-huh.
La felicitat és un aspecte, la generositat és un altre aspecte. L'Iran, la República Islàmica de la generositat, dieu.
Sí, per nosaltres...
No podíeu pedalar, no? Perquè tothom us saludava quan passava.
Doncs, gairebé,
sí, sí. Bueno, l'Iran ja és un... Això molts viatgers ho expliquen i ho han explicat. És un lloc on es trenquen molts prejudicis i estereotips que tenim, no? Perquè quan escoltem l'Iran per la televisió és com un dels països més perillosos del món, i per nosaltres va ser tot el contrari. Va ser un país que ens va costar acampar, però no perquè no trobéssim llocs, sinó perquè sempre apareixia algú que literalment ens agafava la tenda, perquè no ens enteníem molts cops, ens agafava la tenda i ens deia que aquella nit no dormíem allà, que dormíem a dins de casa seva. O sigui, van ser experiències molt, molt intenses i penso que bueno, la generositat allà va ser...
Sí, estava a l'ordre del dia. Sí. Per nosaltres va ser tot un descobriment, i l'Iran és dels països que en guardem més bon record.
Que, tot i així, veníem de Turquia, que a Turquia també vam tenir moltes mostres de generositat pel camí, moltes, sí. Però bé, sí. Potser l'Iran
Va superar. Sí, sempre diem que quan vam sortir de casa, en direcció cap a la Xina, no? Doncs a mesura que ens anàvem acostant cap a l'Orient, anàvem gaudint cada cop més, no?, d'aquesta hospitalitat, d'aquesta generositat de la gent. La gent era més oberta, la gent tenia menys por de nosaltres... I clar, va ser una experiència molt maca, no? Veure que com més llunyana la cultura de la teva, més pròxim et sents a les persones, no? I aquesta... Això va ser algo molt, molt... Ho vam viure
aquesta
molt...
Contradicció.
Sí, aquesta contradicció, no?
Dieu, aquell dia no havia passat res d'excepcional. Havia compartit un dia més amb el Ricard per Bolívia, una jornada en què havíem pedalat 78 quilòmetres amb 1.300 metres de desnivell, en què ens havien perseguit 8 gossos, havíem punxat una vegada i ens havíem fet un parell d'abraçades. Ens havíem respectat i havia estat un dia més al paradís. Així de simple.
Així de simple. És que hi ha molts dies que... Bueno, clar, és que són 3 anys, no? No tots els dies són intensos, ni tots els dies veus muntanyes maques ni grans parcs naturals, però són especials, perquè són diferents també del dia anterior.
Més fang, més ruixats i tempestes, més empeny a la bici, més pendents d'infart, notem que les forces comencen a fer figa. Pedalem amb bicicletes de 15 quilos amb unes alforges que en pesen uns 20 més. En Ricard porta fins i tot més quilos que jo. Qualsevol port de muntanya amb aquests tractors esdevé èpic.
Clar, són aquells moments que tu, em sembla que ets Ricard, que comentaves que o creixes o t'enfonses. No hi ha terme mig.
Sí, no hi ha terme mig.
Potser paciència, que és un altre dels factors que deveu haver conreat durant aquest temps. Paciència.
Doncs sí, la paciència també, com dius tu, també es cultiva, no? Quan surts de casa, de seguida vols viatjar molt ràpidament, no? Tu surts de casa, vols anar aquí, vols anar allà, tens uns mapes, tens unes rutes ja pensades, i això et fa anar ràpid, no? Però a mesura que van anar passant els temps, les setmanes, els mesos, ens hem donat compte de que no calia anar amb presses, no? Que el camí el aniríem fent i entres com en una altra dimensió, no sabria com explicar-ho. Entres a... les hores desapareixen, el transcurs del temps canvia, tot es valora diferent, no sé. El temps canvia sobretot, et dones compte de que sí, que ja no cal anar amb presses, no sé.
Per tant, si us aturaven en una frontera, no patíeu? Però les fronteres devien ser un dels impediments dels viatges.
Sí, de fet, els primers 14 mesos que vam fer Sud-amèrica i Centroamèrica, aquí amb el passaport que tenim no hi ha problema, perquè et donen a tot arreu entre 3 i 6 mesos. Un cop vam marxar de casa i vam anar cap a l'Àsia, aquí va començar a iniciar-se la gran odissea de les fronteres. Van començar doncs, amb el gran interrogant del visat de la Xina, on l'aconseguiríem i si ens el donarien. I al final doncs, sabíem que en aquells moments el lloc més fàcil d'aconseguir-ho era Tbilisi, a Geòrgia, i vam anar allà a l'ambaixada i bé, ens van donar un visat de 3 mesos, que per nosaltres va ser una gran alegria, perquè clar, creuar la Xina en 3 mesos ja és impossible, vam haver de fer un tros un tren, però clar, s'estaven donant visats d'un mes. Però bé, això era el pas previ, no?, que era anar a les ambaixades i aconseguir els visats, però un cop arribaves a la frontera, tenir un visat no et garanteix que et deixin passar. I per exemple, una de les fronteres que vam suar de veritat, suar literalment i suar interiorment, va ser la frontera entre Geòrgia i Azerbaijan, perquè havíem passat per la zona del Nagorno-Karabakh, molt a prop del Nagorno-Karabakh, i bé, i és un, bueno, com ja se sap, és un territori disputat entre Armènia i
Azerbaijan,
i en el nostre mapa que duíem físic, que era de paper, anàvem marcant els llocs on dormíem en un cercle. Aquell home de la frontera, o l'oficial, va voler que li ensenyéssim la ruta per on havíem passat i va veure que el cercle del lloc del costat del Nagorno-Karabakh entrava al nostre vol i havia guixat part del Nagorno-Karabakh. O sigui que ell no entenia que no hi haguéssim anat. I a més, clar, ens va demanar, heu estat a Armènia? I vam dir sí, perquè evidentment teníem el segell al passaport. I allà doncs, es va començar a iniciar una sèrie d'interrogatoris,
sí.
Negociacions. Per sort va sortir un soldat que parlava anglès que ens va poder fer d'intèrpret. Però bé, allà sí que va ser que vèiem que estàvem un cul de sac i hauríem de tornar enrere. I dic que vam suar literalment perquè hi havia ombra tot arreu i ens vam portar a fer l'interrogatori a un lloc que queia una solana. I no sé si va ser a post o no, però...
Pressió psicològica, clar.
Sí.
Pressió psicològica.
Sí,
ho van fer molt bé. Eren militars molt professionals en aquest tema i ens van tenir una bona estona allà amb l'aire al cor, que si podríem creuar o no a Azerbaijan. Al final vam poder creuar, però ens va costar. Sí.
I on va ser que veus de venir l'hermano Ricard i la hermana Alba?
Bueno, aquesta és una altra història que va ser a Costa Rica.
No, al Panamà.
Ai, a Panamà.
A Panamà.
Sí.
S'entén la confusió de països després d'haver fet el que heu fet.
Bueno, almenys n'he dit un altre lloc de l'altra banda de l'oceà. Bueno, vam estar a casa de la germana d'una amiga I bé, ens van demanar si podíem fer una xerrada per joves en una església. I vam dir, bueno, que sí, que evidentment, i vam ensenyar els vídeos que fèiem i tot, i va ser bastant curiós perquè, bé, era un... no m'agradaria dir secta, però gairebé, i cada cop que dèiem una frase...
Perquè doncs... de l'Església Adventista del Setè Dia.
Exacte, sí que no ho he dit. Cada cop que dèiem alguna cosa, com, sí, vam creuar els Andes, doncs, amén. Ens va agradar molt, amén. O sigui, van dir amén poder 30.000 vegades, cosa que costa molt concentrar-te en un discurs si cada frase que dius o cada pausa van dient amén.
És com quan parlaves amb els walkie-talkies, no? Vés dir, canvi.
Igual.
Exacte,
no?
Sí, sí.
Igual, igual. I, bueno, va ser una experiència. Després ens vam quedar allà a la cerimònia o, bueno, a la missa, no sé ni com en deien. I, bueno, va ser una cosa intensa, eh? Jo vaig estar contenta perquè fotia una calor i allà hi havia un aire condicionat.
Vaja, per emmalaltir.
Sí, 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 va ser una bona experiència aquella. Sí,
veu emmalaltir alguna vegada? Heu tenit la mala sort de... Perquè crec que és una de les coses pitjors que et pot passar quan estàs de viatge i si a més a més has de pedalar, doncs més encara.
Sí, és l'únic moment que penses en estar a casa, quan estàs malalt. Que penses que he d'estar a casa.
Sí, sí, hi ha pocs moments que penses, ostres, ara voldria estar al llit de casa, que em mimin, i quan estàs malalt, doncs, que per sort en aquest viatge...
Sempre pensem en els altres quan ens fan falta, eh?
Sí, sí, és veritat, és veritat. Però per sort aquest viatge vam estar molt, molt poc malalts. A l'Alba li va picar una aranya aquí al front.
Encara tinc la marca.
Encara té la marca. A mi m'agafava una febre a Guatemala, no sabia què m'estava passant, però estava tot el dia a 40 graus. I poder seran les dues coses més rellevants, no?, d'aquests 3 anys, que penso que a casa ens posem més malalts, no? Jo tinc una teoria que sempre explico, és que mentre estàs fent una cosa que t'agrada, que t'apassiona, el teu estat mental flueix amb una harmonia tan gran que tot l'estrès desapareix i això és com un antídot, no? I penso que aquí vam tenir la fortuna de poder tenir aquest antídot.
Moltes coses hi ha enrere les malalties.
Sortim al matí amb precaució perquè ha plogut i s'han format les fangueres típiques d'aquesta zona. La pista que porta d'Uixguli a l'Entequi és simplement impressionant. Ens sentim minúsculs davant d'aquests cims i aquestes glaceres. No som res, insignificants punts de colors que es mouen sobre el verd i el blanc. Aquesta ruta es converteix en un dels nostres petits tresors.
Éreu a Geòrgia. No sé si teniu aquesta perspectiva sobre vosaltres mateixos de ser punts insignificants. Bé, sí que la teniu perquè tu ho has escrit, Alba, però sovint te n'oblides, no?, que ets un puntet de no res enmig de...
Sí, sí. Quan t'exposes a aquests grans paisatges, no?, siguin els Andes, siguin les muntanyes de Geòrgia, del Caucas, o qualsevol altre, grans paisatges, doncs hi ha un punt que t'atures, no? T'atures per intentar copsar tota aquella dimensió en la que t'estàs movent, no? I a vegades, doncs, veia l'Alba lluny, jo a vegades m'agrada la fotografia, tirava aquella foto i la veia lluny, lluny.
Tu ets l'autor de les fotografies del llibre.
Sí, sí, correcte.
Per cert, es diu La màgia dels pedals, que no ho hem dit.
Molt bé. Doncs sí, te'n dones compte que ets un punt minúscul al mig d'aquella immensitat, no? I t'atures per poder-ho disfrutar. En certa manera, quan et dones compte que ets tan petit i t'estàs movent aquells llocs tan remots i tan immensos, doncs t'arronses una mica, no? Dius, ostres, ho disfrutes, però al mateix temps et sents una mica respectuós per no ficar-te en llocs que potser et poden portar problemes.
Aquí, perquè aquí el compromís amb aquests llocs tan solitaris i tan remots és un gran compromís. No hi ha l'helicòpter del RAC que et vingui a buscar si et passa
no,
res,
no.
Eh?
Però a vegades et sents més petit encara, enmig de... Sempre ho hem intentat evitar, però a vegades no hi ha més remei que agafar una carretera amb trànsit. Nosaltres a vegades hem fet moltes zigzagues per evitar aquella carretera que sabíem que era asfaltada i que hi hauria un volum de trànsit important. Però en aquells moments sí que et sents petit i desprotegit, perquè estàs a... Bueno, no ets ningú i no pots controlar els cotxes i els camions que t'estan avançant.
Sí, el trànsit ha sigut sempre... O quan et fusiones amb aquestes grans metròpolis, no?, que vas en bicicleta i et sents tan despullat, i, doncs són llocs que no, normalment sempre hem evitat, sempre, però hi ha algun dia que ja has de creuar perquè la ruta et porta per allà i no hi ha més opció, no?
M'imagino, sud-est asiàtic, algun país de per aquest. Sí. No sé si Birmània, que és el país dels somriures, dieu.
Sí, no, Birmània també va ser un país que ens va sorprendre molt per la gent, no? Vam gaudir no pels grans paisatges, sinó per la riquesa cultural i per com ens vam sentir allà...
I humana, sí.
Sí, com ens vam sentir allà amb la gent.
I veu jugar fins i tot el Sepak Takraw.
Sí.
Això que és jo tan rar.
El Ricard ho explicarà, això.
Encara tenies forces després de pedalada per jugar al Sepak Takraw?
Bueno, juguen amb una pilota de Bimat, que és
sí,
de Bimat.
Sí, sí. Sí, bé, te'n dones compte de que hi ha països doncs, que les joguines o els instruments d'oci són molt bàsics, no? Llavors allà fan les pilotes com de Bimat i amb aquella pilota doncs, hi juguen hores i hores i és l'única pilota que tenen i tothom doncs, hi juga i fan una festa, no?
Fixa't, aquí no tenen res i somriuen i en canvi Corea dels... Que ho tenen tot en aparença i no veus un somriure per enlloc o costa de veure somriures.
Sí.
Sí, no sé, a vegades sí que realment el tòpic de que Birmània és el país dels somriures és realment així, la gent somriu molt, és molt agradable, és molt... transpiren humanitat, no?, i proximitat. I Corea, jo crec que la imatge dels coreans pot ser una mica més freda d'entrada, però penso que dins seu tots tenen molt bon cor. No sé, a vegades és l'expressió que sigui a nivell cultural que... o a Japó, no?, són tan respectuosos que penses són molt freds, però en el fons són una gent amb un cor immens i que t'ajudaran sempre el que podran.
Llàstima que sigui un país on tot té un horari, fins i tot la cocció dels aliments que es calcula per segons.
Sí.
Diu que el rellotge regeix la vida dels sud-coreans.
Sí.
Però en
sí.
canvi vas recuperar el moneder quan el vas perdre, Alba.
Ostres, sí. Mira que jo sóc la responsable de la parella, que no em deixo mai res, i em vaig deixar el moneder al mig de Seul, amb tot. A més, aquell dia duíem els dos passaports i tot junt. I bé, vaig tenir molta sort i, bueno, molta sort i també suposo que molta bondat per part de la gent.
Clar,
i...
perquè ningú pren res, no, que no sigui seu.
No. De fet, el coreà que ens va ajudar a recuperar-la, perquè jo no sabia on me l'havia deixat i vaig haver d'anar fent una memòria cap enrere durant tot el dia, doncs ell ens va agafar un taxi i ens anava portant on jo recordava que havia tret el moneder i havia pagat i al final m'havia deixat amb un caixer automàtic al mig de Seul, a un dels carrers més turístics. I també ell ens va dir, jo vaig dir, hòstia, que sou superbona gent, dic, que bé això, és que al mig de Barcelona és impensable. I ell va dir... No, diu, és que això són les CCTV,
les càmeres de control.
Diu que ho controlen tot aquí. Clar, no saps ben bé per què, però encara hi era al cap de 4 o 5 hores que me l'havia deixat allà.
Sí, el cert és que de seguida ens va tranquil·litzar molt perquè vam anar de seguida a la policia per donar constància de que havíem perdut aquest moneder i el policia va ser de seguida, ens va dir, no us preocupeu, el 99% de vegades es troba. No? Llavors, en certa manera... no ens ho podíem creure, no? És una gran metròpoli, una ciutat molt gran, però al cap de 5 hores vam tornar allà amb aquell caixer i el moneder estava allà intacte amb els documents i tot el que hi teníem.
A Corea del Sud veu recórrer un carril bici de 633 quilòmetres, el Fur River Bicycle, igual que el Canadà veu recórrer la Great Divide Mountain Bike Road, la ruta amb BTT més llarga del món, 4.464 quilòmetres, des de Banff, al Canadà, fins a Antelope Wells, als Estats Units. Clar, en aquestes condicions suposo que la vida redueix a ben poca cosa, eh? L'essència de tenir aixopluc, trobar-te bé, tenir aigua, menjar, tot senzill i reduït.
Sí, sí, és aquesta simplicitat, no?, que t'atrapa, crec. Aquesta simplicitat de no necessites gaires coses, portes una bicicleta, quatre alforges... un fogonet, una mica de menjar, tot es redueix al mínim, no? I vam marxar de casa amb moltes coses que al final es tornen accessoris, pensant que et serviran, inclús vam enviar material a casa al cap d'un temps perquè vam dir, ostres, aquests pantalons que porto no els faig servir, per tant no cal portar-los, i acabes reduint cada cop més, no?, lo necessari. Lo necessari és molt poc per fer una ruta de 3 anys, podríem sortir de casa amb 15 quilos de material i tornaríem segurament amb menys.
El que has de fer per trobar l'essència de la vida, eh? Els 50.000 quilòmetres els celebreu a casa del Jim i la Melinda, a Montana.
Aquests també són uns warm showers.
D'aniversari.
Sí. Vam tenir la sort de que aquesta noia doncs, cuinava uns pastissos deliciosos i sense calcular-ho la xifra va sortir allà just a les portes de casa seva, eren uns warm showers que hem dit i ens vam preparar un pastís, vam fer una bona celebració. I
vam anar a parar a casa de la persona adequada el dia adequat,
el
no?
El moment just, sí.
Els hi vam dir, ai mira, ens acaba de saltar els 50.000 quilòmetres i bueno, ens van fer aquest pastís i vam celebrar.
De tot plegat en queda una veritat fonamental. Mai tornareu a ser els mateixos.
Sí, això sembla una sentència, no?, dit així, però...
Va, ho volia dir així, eh?
Sí, no. Però realment sí que... el viatge et canvia, no? Et canvia interiorment, et canvia la teva forma de veure el món, sobretot, d'entendre les coses, d'entendre el per què, de, és a dir, t'obre, veus el món amb 3D, no? Amb una visió panoràmica molt més ampla del que tenies quan vas marxar. I això és molt, molt, molt gratificant, no? Saber que has tingut aquesta oportunitat d'experimentar, no? El món, i això és addictiu. Cada cop en vols més, cada cop veus més llocs on vols ofegar la teva curiositat, no? I això no sé si s'acabarà mai, però bueno, és el que ens manté vius, crec, que nosaltres.
Alba, has canviat, tu? O et veus igual, no? Et mires al mirall i dius...
No he canviat.
L'Alba que va sortir, l'Alba que va tornar.
De fet, abans de fer aquest viatge... llegeixes experiències d'altres viatgers, tant en bicicleta com a peu, i tothom diu que sí, no? Que ha canviat. Jo pensava, és que jo no vull pas canviar, jo ja estic contenta
bé.
Com... I no, he canviat i he canviat sobretot en conèixer més a mi mateixa com sóc, què vull, què m'agrada, què no m'agrada. Sí. Quan vam tornar, per exemple, una de les coses, és un xoc quan tornes al cap de 3 anys, una de les coses que em va sobtar més de la societat en què estem vivint és que ens queixem per tot. Ara perquè plou, ara perquè fa sol, ara perquè l'ascensor no s'obre bé la porta, bueno, unes coses que dius, ostres, això jo també ho feia abans, és que jo no ho vull tornar a fer, és que no tenim gairebé dret a queixar-nos. I això és una de les coses que jo intento, sobretot a la feina, penso, és que si em queixo, doncs busco una altra feina, o si això no m'està bé, he de fer el que sigui ja que puc per canviar-ho. I això sí que noto que almenys faig l'esforç o intento no fer-ho, entre altres, eh?
L'Alba Xandri, el Ricard Calmet, la seva màgia dels pedals, moltes felicitats pel que heu fet i moltes gràcies per venir a compartir-ho amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Em desperto, obro els ulls i de cop em trobo en una habitació desconeguda. Una petita escletxa de claror m'indica on és la porta i que ja és de dia. Aquesta habitació desconeguda és la meva, la nostra, l'habitació que m'ha vist riure i plorar. Soc a...
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Des del mirador vam contemplar la unió del riu Mekong amb el seu afluent, el Ruak. Era una Y ben pintoresca i molt evocadora també, perquè era la concurrència no només dels dos rius, sinó de tres països. Tailàndia, on ens trobàvem nosaltres, Laos, a l'altra banda, i Birmània entre tots dos. I si és una Y, per què caram en diuen triangle d'or? Va inquirir la meva amiga Teresa. L'observació de la Teresa era pertinent. Vaig explicar-li que la denominació triangle d'or aplicada a aquest punt concret només era un reclam turístic, un recurs de feia 4 dies, i que l'autèntic triangle d'or era en realitat tota la regió, de gairebé 1 milió de quilòmetres quadrats d'extensió, i que la denominació va ser utilitzada per primer cop en un informe de la CIA. D'altra banda, vaig afegir, no és pas l'únic triangle d'or del món. N'hi ha més de 30 al món de triangles d'or, es veu. Des de la Xina fins a Austràlia, des de l'Algarve fins a Anglaterra i Amèrica. Sempre són enclavaments rics, per raons diverses. Naturals, residencials, comercials, financeres, etc. Uns minuts després ens trobàvem recorrent el Museu de l'Opi, situat prop del mirador. És un museu una mica passat de moda, però aquesta és precisament la gràcia. I al capdavall ofereix algunes peces interessants, com ara les col·leccions de pipes, balances i reposacaps, i algunes informacions curioses. A pocs quilòmetres de distància s'ofereix l'Opium Hall, un museu considerable i molt modern d'aquests interactius, perfecte per la gent que vol aprofundir seriosament en el tema i disposa del temps necessari. Mentre recorríem el vell museu, els meus amics viatgers van preguntar-me si el Triangle d'Or era encara el màxim exportador d'opi del món. Ho era tradicionalment, vaig contestar, però ara l'Afganistan els ha pres el liderat. Des que nosaltres els occidentals els vam alliberar, així entre cometes, amb les guerres de principis d'aquest segle, s'han enfilat a la primera posició. D'altra banda, cal dir que ara mateix a Birmània, o Myanmar, com se'n diu ara, on habitualment s'ha processat l'opi per fer-ne heroïna, la producció principal és química pura, metamfetamines, concretament, que és la droga del moment. El tercer i últim punt de la visita preceptiva al Triangle d'Or era el gran Buda situat a la vora del riu. En acostar-s'hi, el Xavi i la Teresa es van quedar impressionats per la barroquíssima conjunció d'elements que acollia aquell espai a tocar del riu. A més del Buda, elefants engalanats i estructures i ornaments tradicionals dauradíssims, tot una apoteosi del kitsch. «Això és ben bé un parc temàtic!», va exclamar el Xavi. A la vista d'aquella mena d'atraccions de coloraines llampants, de l'abundància de turistes fent-se fotos i enfilant-se allà on podien, de la munió d'autocars i furgonetes d'agències de viatges i de l'oferta de restaurants i botigues de records, la qualificació del meu amic era exacta. Aquest Triangle d'Or, vaig justificar, està en totes i cadascuna de les rutes turístiques de la regió i creieu-me que en són milers. En fi, almenys la gent es guanya la vida, vaig afegir. Al vespre, els tres amics degustàvem un peix a la vora d'un Mekong tranquil, en una petita ciutat anomenada Chiang Sen, situada només 9 quilòmetres al sud del bulliciós Triangle d'Or que havien visitat hores abans. «Aquest lloc és fantàstic!», van exclamar els meus amics. «Sembla que estiguem lluny de tot. Quina diferència amb el Triangle d'Or!». «Chiang Sen és la ciutat més antiga de la zona», vaig explicar, «i conserva una atmosfera profundament local. És poc coneguda, té pocs visitants. Aquest és l'avantatge del turisme, en realitat, que concentra tothom en un punt i allibera els altres del voltant». A més, vaig afegir, té un element singularíssim, que és el petit port de càrrega que us he ensenyat una mica abans. Trobo que un port fluvial sempre té un encant especial. En contemplar-lo, sempre somio a enfilar-me en un d'aquests vaixells atrotinats i que em porti Mekong amunt fins a la Xina. El ritme dels vells temps, que és el que més m'agrada. Qualsevol dia m'animo a fer-ho.
La llarga pedalada de 55.000 quilòmetres per 41 països, o el que l'Alba Xandri i en Ricard Calmet en diuen la màgia dels pedals, ha ocupat gran part del viatge d'avui, que ha estat possible gràcies a Eduard Nas, Elisenda Sort, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Devoy, qui us parla, Toni Arbonès. Tots som viatgers de la gran anaconda. Us agraïm que ens hagueu acompanyat i alhora desitgem que ens seguiu fent costat. Fins aviat.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta i des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.